Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Estem preparats aquí per comentar tota l'actualitat i més, perquè jo us hi poso un ordre del dia, però potser farem algun salt. Toni Caules, bon dia.
Bon dia i molta força als pagesos.
Sí, ara en parlarem. Josep Maria Bartolomé, bon dia. I Héctor Amello, bon dia.
Bon dia.
Perquè està, mira, just abans de començar, quan sonava la sintonia, estàvem mirant la televisió, els pagesos desconvoquen els talls que no eren prou gent o
han arribat a algun acord. Jo penso que ha sigut una jugada de l'administració.
És rilla,
la Generalitat, jo crec que aquí ha sigut molt hàbil i s'ha posat a negociar abans de que comencin a tallar carreteres. Mm-hmm. Ha fet 20 punts, d'aquests 20 punts doncs, suposo que es tindran que negociar, però està molt definit. Perquè de l'UQ ara fa l'any, no sé si us en recordeu,
sí.
Ara fa l'any va haver-hi aquelles mobilitzacions, aquells talls de carretera que varen fotre molt d'enrenou. Mm. Doncs esclar, això en un país això el col·lapsa. I de tot allò que es va prometre no es va fer res, però absolutament res. I ara aquesta vegada doncs, ja han vist que anaven en sèrio. Entre altres coses perquè els pagesos que protesten bàsicament són gent molt jove que creu en la pagesia i si vareu escoltar les notícies els sindicats agraris més importants no s'hi varen apuntar aquí. Uh-huh. Però aquests la força pagesa d'aquests nois doncs ha tirat endavant i han sigut ells els que han fet claudicar a l'administració per sentar-se en una taula de negociar.
Però el que és impensable, Toni, és que al segle XXI, que estem parlant, tu ho acabes de dir, que fa un any hi va haver unes grans mobilitzacions i es van començar a prometre coses. I bueno, ara, ha passat un any, tornen a haver mobilitzacions i ara es posen el fil a l'agulla. Per favor, escolta, vull dir,
que haurien d'haver anat abans, vols dir, no?
Josep Maria, tinguem en compte que és una altra administració.
Sí, d'acord, però bueno, sí, no sé, no vull criticar ningú, però llavors vull dir els que hi havia.
Home, som aquí per criticar, eh?
Sí, vale. Dos, Esquerra Republicana alguna cosa hauria d'haver fet.
Home, i tant, i tant.
Però, clar, jo també entenc que hi ha una qüestió de competències, no? Que la Generalitat pot fer unes coses, que deuen ser poques, i llavors hi ha el govern central i després hi ha Europa. Que això ha de ser més
sí,
complicat.
No, hi ha una política agrària, que és Europa qui la marca, i l'aplicació depèn molt de cada autonomia. Perquè jo tinc companys, i el sector primari me'l conec bastant, jo tinc companys que volien ampliar granges aquí a Catalunya i els entrebancs que els hi han posat han pres la decisió d'anar a l'Aragó a posar aquestes granges.
És imperdonable, això.
I els controls, tot això, jo ja accepto que tot això no s'ho inventa la Generalitat, l'administració local, que són unes directives que venen d'allà, bàsicament marcades per gent que està dintre un despatx i que no ha trepitjat mai un camp. Aquest és l'altre gran problema que hi ha. Però llavors aquí, sigues una mica permissible perquè la gent doncs, no els hi hagis d'exigir el que els estàs exigint. No?
Sí, perquè
sempre s'ha dit, els polítics sempre ens han dit que Catalunya té que ser un país de serveis. I això és equivocat. I tot això va en detriment de la pagesia. Que les granges fan pudor, les granges molesten. Si tiren suc en els camps, escolta, molesten. I el problema és aquest.
S'ha de definir una mica quin país volem, no? I econòmicament...
No sé si s'ha de definir. El que sí s'ha de replantejar és la relació amb la pagesia i la ramaderia.
A vegades també és per voler ser més papistes que el papa, eh? Perquè en Pauli Fernández també deia un dijous que les fàbriques de pintura, que a Catalunya hi havia grans fàbriques de pintura, han anat totes cap a València, perquè allà són menys permissives i aquí ens demanen l'oro i el moro. O sigui... que a vegades també Catalunya, cuidado, eh?
No, no, és
més
que papistes
que el papa, eh?
No, no, és el que està passant al país.
És que amb el tema de pagesia, el més fort és que les lleis que, com molt bé heu dit, primer els marca Europa, després Espanya i després Catalunya, no? Però és que resulta que països com és Marroc, vull dir, foten el que volen i ens porten el producte aquí. Llavors, això és una cosa que és inconcebible, no? Vull dir...
Yo creo que eso es un tema importante, lo que acabas de decir ahora, que al final nosotros, nuestros granjeros, nuestros agricultores, tenemos un nivel de exigencia muy alto por la normativa que hay, y después estamos importando productos que toda esa trazabilidad no existe mucho más laxa. Y entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema importante. Y dices, oye, si estamos importando productos de Marruecos o de Latinoamérica o donde los estemos importando, el nivel de exigencia tendría que ser exactamente el mismo que los productores aquí. Porque es que si no, al final, a quien estás fastidiando es al de aquí.
Yo siempre pongo ejemplos. A veces paso, porque por allí vive mi madre, la plaça coberta Figueres, ¿no? Y la plaça coberta, a la zona, bueno, un costat, hi ha una botiga que és d'uns magradís. I venen, però a tonelades. Quan tu passes a les dues, que ens contenquen, poder hi ha 300 caixes que buides allà fora que els han venut. En canvi, les botiguetes del costat, que són productes catalans, van fent. Però això, per què? Perquè suposo que una tomata amb els magrebers val, per dir un preu, no en tinc ni idea, 30 cèntims, i en els productes catalans val el doble.
És un tema de preu. És un tema de preu, això.
I el consumidor sempre busca el preu més baix. Bueno, no sempre, evidentment, que jo crec que cada cop hi ha més consciència per part del consumidor, i això està canviant. També potser els pagesos s'han de reinventar d'alguna manera i ajuntar-se i vendre directament, per exemple, la venda directa.
Vostè a nivell de cooperativa?
Sí, per exemple, fer una venda directa, bueno, o organitzar-se més per passar d'intermediaris ja, i aconseguir...
Podria ser una solució, però creu-me que s'ha intentat i en aquest país nostre és molt difícil, això. I en tornant-hi amb el tema de la traçabilitat que parlàveu, tenen l'obligació... O les botigues, els supermercats, de posar a l'origen.
Sí.
Tu vas al supermercat, el mercat sí que hi és, això és d'aquí, això és d'allà, però en els supermercats hi ha el codi de barres i has de saber les lletres que són de cada nació.
Tu has de mirar molt bé.
Tu vas a comprar, poc ho saps això tu, tu vas a comprar allà i ho compres, però no saps si és d'aquí o és del Marroc, que moltes coses són del Marroc.
Sí.
Les mongetes, les taronges, moltíssimes coses són del Marroc.
Clar, però llavors aquí hi ha dues coses. Potser tots hauríem de tenir les mateixes normatives, no? Perquè si és una qüestió de salut de les persones, tant és, no?, productes que siguin marroquins, no? Perquè els consumidors marroquins, o nosaltres, perquè acabem consumint també productes marroquins o del nord de l'Àfrica, haurien de ser els mateixos, no? Perquè sí, si es fa per una qüestió de salut, hauria de ser tot per igual.
Jo ho sé positivament, aquí a Catalunya hi ha productes fitosanitaris que estan totalment prohibits, inclús et podria donar noms comercials, perquè són cancerígens i està demostrat, i aquests productes al Marroc s'utilitzen.
Clar,
al igual que el que té granges i té els animals, doncs, en gàbies, doncs aquí va sortir una normativa, evidentment d'Europa, que tenia que ser, doncs, metro per metro. M'estic referint, per exemple, a les granges de conills, que és la que tenia jo, no? Metro per metro. Aquí han hagut de canviar les gàbies i adaptar-se a la normativa europea. Però aquestes gàbies, veu on t'han anat al Marroc.
Està clar.
Les gàbies velles, vols dir, no?
El producte que surt d'aquí i en gallines ponedores és exactament el mateix. Sí, sí. I en pollastres és exactament el mateix.
Han comprat unes...
Compren el material d'aquí, perquè aquí...
Amb un preu tirat...
Està fora de la llei, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi ho porten al Marroc. Al Marroc allà, allò, ho fan servir-ho i el producte el porten cap aquí. Això és una competència deslleial.
Totalment.
I és una de les coses que s'estan queixant els pagesos.
Sí, sí.
Però clar, també és veritat que cada cop, ara tu parlaves d'animals, no? Del tema ramaderia, cada cop hi ha més consciència pel benestar animal. O sigui, jo prefereixo menjar-me uns ous d'unes gallines que han viscut bé o que viuen més bé, o menjar-me un conill que ha viscut més bé que no pas no? Que hi hagi crueltat animal.
A part que també el gust...
Ja estic obrint aquí un meló.
A part que també el gust és molt diferent, eh? A part.
Val, si a més això a més afecta el gust...
Això és com menjar un peix de piscifactoria o un peix de salvatge. La diferència és abismal. El peix de piscifactoria té gust de gra, vull dir, de pinso, i el salvatge no.
Jo no,
què opines? Què opines del gust?
No, sóc incapaç de distingir-ho, això, jo, eh?
Jo sí.
El peix de piscifactoria o el peix salvatge, sóc incapaç de distingir-ho.
És que com que no menjo gaire peix...
Si,
és,
no, si està ben cuinat, home...
Jo sí, no sé el perquè, potser tinc el pal de fi, però, a veure, el peix de piscifactoria es nota... És diferent. Jo tinc mania que té gust de pinso, vull dir...
No, és que l'alimentació és aquesta.
Sí.
És aquesta. Però, bueno...
He obert el meló de crueltat animal, eh? Sí, no, em seguiu.
Sí, que tienes razón en que cada vez hay más conciencia en el consumidor a la hora de consumir los productos. Pero después también hay que luchar muchas veces contra los propios hábitos. Al final... lo que comentábamos, a veces por el productor vender directamente es muy complicado, uh-huh, porque al final la gente que hace pues va a comprar una gran superficie, sí, y a partir de ahí están todos los intermediarios, y mucho del encarecimiento de nuestros productos básicos es precisamente por la cantidad de intermediarios que tenemos, desde el agricultor hasta que llega al consumidor. ¿Que hay más conciencia? Sí. ¿Que no es para la mayoría? También al final pues los concienciados y los que pueden disponer de tiempo para hacerlo pues no es la mayoría del público.
En aquestes grans àrees comercials et venen el que volen.
Sí.
Claro. I el preu el posen ells, tampoc són tants. Si us hi fixeu, des de que estem a l'any 2025, els productes del supermercat han pujat tots, eh?
Sí, sí.
Però tots. I en el pagès no li han pas tocat res, eh? Per tant...
Clar, això és el més trist.
Mireu una cosa que és curiós, perquè una amiga de la meva filla va trobar un tiquet del Mercadona de l'any 2004.
Ostres!
Si veiéssiu els preus del tiquet, un tiquet llarg de compra de setmanal, no? Si veiéssiu els preus d'aquells, els preus d'ara, només per posar-vos un exemple, un pot de nocilla que costava 1,70 €, ara val o 2 i pico o 3 i pico. O sigui, en qüestió de posar-li 20 anys, ha triplicat el preu, eh?
No, i jo com a consumidor...
I el pagès continua cobrant. Exacte. La llet el preu de 10 anys enrere.
Sí, jo com a consumidora, a mi m'és igual, o sigui, m'és igual, no m'és igual, perquè la meva butxaca és la mateixa ara que potser l'època que ha dit en Toni que es va trobar el tiquet, perquè això és un altre problema, que els ous doncs més o menys s'han mantingut i en canvi els preus han crescut molt. Però com a consumidora, a mi si em dius, mira, val 1 € més perquè el pagès ho percep, i estic totalment d'acord, no? Perquè ha fet una feina i se la mereix, és com tots que voldríem, no? Que si fem més feina o aquell, el resultat del nostre treball es ven més car, doncs que tu també puguis beneficiar-te. Però és que no és així. Llavors, també potser la revolta pagesa hauria d'anar de la mà de la revolta dels consumidors.
Aquesta pujada de l'oli tan bèstia, que de cop i volta l'oli d'oliva... Bueno, va passar amb l'oli de girassol, no? Amb la guerra d'Ucrània, que no sé què tenia que veure, però bueno, perquè el girassol era d'aquí. Però resulta que de l'oli d'oliva ens han posat, de l'oli d'oliva normal que valia una ampolla, posa-li 4 o 5 €, ens han fotut l'oli a 10 €, el doble. Ara aquest any han tingut... Bueno, Andalusia, com que havia plogut i tot, una collita bestial d'olives, però l'oli no ha baixat.
No, s'ha mantingut. Clar, i llavors, la meva pregunta és aquí, qui s'enriqueix? Perquè, evidentment, hem dit que els agricultors no.
Llavors els hi demanes per què no baixeu el preu i et contesten que tenen un estoc prou important, que varen pagar-la un preu molt alt i fins que aquest estoc no el tinguin tret, no poden baixar-la. Eh?
Però bueno, la subida també s'ha fet sobre un estoc que estava producido.
Exactament, sí. Exactament, és que és el mateix.
Claro.
És el mateix.
Clar, però la meva pregunta segueix sent la mateixa. Qui és que s'enriqueix aquí? Perquè hem dit que
l'intermediari. L'intermediari.
Doncs, clar, potser hauríem de pactar consumidor i productor de dir prou, fins aquí, no? La revolució jo crec
que
hauria d'anar dels dos.
No funciona perquè la cadena de distribució és a l'intermediari. O sigui, el pagès prou feina té amb collir aquelles olives, amb portar-les a fer l'oli. Després hi ha el que fa l'oli, però el que guanya els diners és el que té el poder de vendre aquell oli a grans empreses i sobretot quantes més quantitats, perquè avui no parlem del pagès que fa 500 litres d'oli, parlem d'empreses que fan tonelades i tonelades d'oli, i aquests són els que després s'ha de vendre i s'ha de distribuir.
Clar, el que passa és que això ha de patar d'alguna manera, perquè
fa molt
hi haurà
de temps
un moment...
que està així.
Sí, clar, anava a contestar el mateix, fa molt de temps que està així.
Però clar, hi haurà un moment que el consumidor potser deixarà de consumir o a lloc de consumir-ne 5 en consumirà 2.
Però ja està passant això.
Perquè no podrà pagar els 5.
Tu acabes de dir que peix en menges molt poc.
Bueno, bàsicament perquè tinc una mania, No, també el preu,
Però és que la gent va canviant d'hàbits, però si es veu obligada a canviar d'hàbits perquè no arriba, vull dir, si això ho afegim, la puja dels productes alimentaris, ho afegim amb les vegades que hem arribat a parlar aquí dels preus dels lloguers, està clar, vull dir, no arribes a per tot, ni molt menys.
El que passa que parte de la subida del precio de los alimentos se medio ocultó en el sentido de que, por ejemplo, antes podías comprar, a lo mejor pongamos un ejemplo, un litro y te valía pues X. Y entonces lo que hicieron fue, para seguir vendiéndote a X, se hacía 750 mililitros en vez de un litro. Uh-huh. O sea, se cambió un poco el pack de venta del producto. Y eso se hizo con muchos productos y entonces seguía variando lo mismo o ligeramente un poco más, pero el producto.
Pero había menos producto.
Había menos producto.
Clar. I tu potser quan ho compres no te'n dones compte perquè són 200 grams i no ho notes.
Una altra de les coses que ha pujat molt és el pa. El pa ha pujat.
Sort que tampoc
bastant,
en consumeixo gaire.
No,
el que consumeixo el consumeixo d'aquí a la plaça.
Una veïna em deia, sí, abans les bosses de patates fregides, sí. Jo vaig al súper i compres una bossa de patates fregides, eren d'un quart de quilo, 250 grams. Ara són de 170, 160.
Sí, el que deia l'Héctor.
Sí.
Vull dir, clar, és la mateixa bossa, però té menys patates.
Mateixa bossa i mateix preu.
Sí, sí. Llavors, el consumidor sempre és el que acaba pagant els plats trencats de tot. Sí. I llavors, la meva pregunta és, perquè no estan del costat dels pagesos i la revolta és revolta de consumidors, també?
Bueno, el producte que ells venen, si no el troben aquí, el van a buscar fora. I els pagesos adapteu-vos a les nostres maneres de fer, perquè si no deixarem de comprar-vos i irem a comprar-ho a fora. Malauradament això passa, que no, l'administració no hauria de permetre, però ja és.
Mira, i ara parlaven també del tema de la fauna salvatge. Bueno, ara han canviat de tema, però abans estàvem parlant del tema de la fauna salvatge, que sortien
conills.
Clar, aquí tenim tot
conills
el temps.
Senglars.
Senglars, sí. Nosaltres aquí tenim potser més el tema dels
cabirols, senglars. Cabirols, conills, senglars.
Sí, es veu que sí, també.
Bueno, que a l'Empordà sobretot són senglars, no? Conills no...
Senglars i cabirols també. A la zona de la Mare de Déu del Món es veu que n'hi ha molts de cabirols allà.
Com se diu aquest dematí, precisament sabeu que abans de venir aquí vaig a passejar els gossos, aquest dematí he trobat una morta, una guilla, no, que porta les canes blanques, com se'n diuen d'aquests animals?
Un teixó. Un teixó.
Sí, però poder passava 30 quilos ben bons, amb un tret ben rebentat, amb un tret i al mig d'un camp, vull dir, innocent.
Clar, l'altra qüestió, no? Abans que deia jo que hi havia més consciència del tema de la crueltat animal, que jo crec que està bé, per acabar amb aquesta fauna salvatge, acabar, aviam.
No controlar.
Controlar, perquè, clar, són necessaris, perquè hi ha la cadena tròfica, no? La qüestió és que hem de mantenir un equilibri. És la manera és, això que deies tu fa un moment, Josep Maria, no, matar-los a trets?
No, això no em vull
quina
posar...
Quina solució és? No vull... ja sé que és un tema espinós.
No em vull posar contra els caçadors perquè n'hi han de tots, com amb tot en aquest món. Hi ha caçadors amb bon cor i caçadors amb mal cor. Però això que jo he vist aquest dematí és una massacrada, vull dir... van a caçar, sí. Desgraciadament ja em sembla que hi ha molt poca cosa, cada dia menys, perquè no ha sigut mai un tema que jo domini, però es veu que cada dia menys, llavors s'han de distreure, i aquests que dic que no tenen gaire bon cor, veuen qualsevol animal, i han de tirar un tiro, i li tiren el tiro. Vull dir, repeteixo, no tots els caçadors són males persones.
Escolta, només una anècdota respecte a el que dius tu. Jo un diumenge, aquest diumenge no, l'altre, vaig sol que anar a caminar per aquí a la Garriga. A la Garriga, del tros que és de Vilafant. Doncs jo anava caminant i de cop i de volta sento un tret. Però al costat,
Wow.
Vaig
però
pujar...
Suposo que Vilafant està prohibit, no?
Exactament. Vaig pujar al marge i bueno, vaig cridar com un boig, perquè em va espantar molt. Sí, no sabia si, no sé si ell em veien a mi o no.
Sí, sí,
però
sí.
És un risc. Clar, vaig dir, ara truco amb els Mossos i tindràs problemes. No vaig pas veure'l ni es va moure el tio. Però era un perill. I a més, Vilafant està lliure de caçadors. No es pot caçar Vilafant. Una mica és per reforçar el que deies tu, de que hi ha caçadors de tot.
Sí, sí, sí.
Hi ha caçadors de tot. Sí, sí. N'hi ha que són respectuosos, sí. N'hi ha que no ho són tant.
Mira, jo he vist caçadors, jo he vist caçadors darrere casa meu, aquí al Rec d'en Serra, que està al poble, he vist caçadors perseguint senglars.
Sí, sí.
I a la meva dona, una mica més amunt d'aquest Rec d'en Serra, fa 4 o 5 anys, la van ferir d'una perdigonada a la cara, d'un caçador que devia disparar dintre el terme de Vilafant i aquí mateix, a 400 metres de les cases. Vull dir que jo crec que està molt bé la cacera, jo no vull ser, com diu en Joan Maria, en contra dels caçadors ni molt menys, però crec que s'ha de regular una miqueta i sobretot jo vaig al camp, escolta'm, si veig un conill o veig qualsevol bestiola, és que no hi ha res, com aquell que diu, quatre ocells i però és que jo no entenc. Aneu-vos a caçar a llocs que hi ha cacera a la muntanya, jo què sé, lluny d'aquí, no sé, però aquí al costat de Figueres o Vilafant o Avinyonet.
Heu dit que no ho sabia jo, heu dit que aquí a Vilafant està prohibida la caçada. Allà a Avinyonet, sí. No, allà a Avinyonet.
Sí, sí. Hi ha rètols a tots els camins.
Jo dormint a casa meu, que estic a la sortida del poble, el davanter i els dijous, els diumenges, sento un patim, patam, patim, és la guerra. Jo surto amb casco per passejar els gossos.
Per si de cas, Héctor.
No, jo en Talagosta també m'he encontrado gente cazando a menos de 500 metros del pueblo, o sea, muy, muy cerca de la línea del pueblo, y la verdad es que sales a lo mejor para sacar el perro y demás, y te quedas asustado diciendo, está demasiado cerca. O sea, es una zona que dices, bueno, podrán ir a cazar conejos o caza, sí. O caza menor, y después están varios cotos por la zona, que dices, bueno, si están los cotos y los señalizas bien y demás, no tendría que haber ningún problema. Pero la cuestión es que hay mucha gente, o sea, al final sí, sí. Están dando vueltas por allí, porque hay varias rutas para andar, varias rutas verdes, y es difícil compatibilizarlo todo.
Normalmente, con fan batudes de senglar, ja ho senyalitza.
Sí.
Perquè jo que sóc anar a caminar pel bosc i per la muntanya, més d'una vegada he hagut de recular perquè estava...
I demanen permís, i demanen permís a l'Ajuntament i ho senyalitzen bé.
Sí, sí.
I llavors sí que aquí hi ha imprudents que passen amb les senyals. Vull dir que...
Per dir-ho que els caçadors, jo crec que els caçadors són una gent necessària pel control de...
Que sí, que sí. Que sí que
de la fauna,
que
sí, que sí. Però... fan una feina, jo crec que està bé, però et trobes amb gent doncs, que no respecta
res. Bueno, que s'ha de fer con cabeza, s'ha de fer tots responsables i aplicar bien les normes. Però, per exemple, en l'Empordà sí que tenim un problema important con els jabalís. Hay zones que estan con muchísimo jabalí. O sea,
d'això que estàs dient tu, jo tinc amics que han deixat d'anar amb moto per la por, visquen en pobles del voltant de Figueres,
sí, sí.
Per la por...
Pel tema del senglar.
Perquè, està clar... Un accident d'un jabalí amb un que va en moto pot ser mortal. Amb un cotxe, el cotxe et serveix de paracops.
Sí, sí.
Però el paracops de la moto ets tu, Vull dir que...
Clar, clar, no és el mateix, però clar, si hi ha tant de senglar, o el que abans han sortit dels conills, això és perquè hi ha alguna cosa que falla, no? Perquè potser és que ens hem carregat algun dels seus depredadors...
No hi ha un
passat...
equilibri.
Exacte,
dintre
o sigui,
la fauna.
Potser no ens caldrien els caçadors o ens caldrien menys caçadors si trobéssim aquest desequilibri i el poguéssim solucionar. No? No ho sé.
Bueno,
potser és molt difícil d'aconseguir això.
Jo crec
que... Soc molt ingenua, jo, a vegades.
Que intentar aconseguir l'equilibri a través de la intervención humana es muy complicado.
Es que potser el problema es la intervención humana, ¿no?
Y hay veces que la intervención humana para intentar controlar determinadas placas lo que ha causado es precisamente lo contrario. Yo creo que aquí el jabalí, a lo mejor corregirme si me equivoco, pero me parece que no tiene depredador.
No, creo que no, creo que no. Penso que no.
Que no tiene un depredador.
No sé si el llop podria ser un depredador.
Amb les cries de jabalís, potser sí. Amb les cries, potser sí, però... No
ho sé.
Clar, però llavors si introdueixes el llop, els pagesos també es queixaran...
A Cistella n'hi ha una parella,
Sí, sí. Però després també hi havia queixes, no?, que el llop podia malmetre altres ramats... És que és complicat. Jo crec que el problema, el que ha trencat l'equilibri és precisament l'ésser humà, no? La plaga aquí potser som nosaltres.
Com la plaga de conills d'alguna manera la pots controlar, perquè hi ha
més depredador, no?
Hi ha una malaltia que se'n diu mixomatosis, que si ho agafa un, que no vol dir que li hagis inoculat tu el virus, no? Però si ho agafa un, és molt contaminant. I ho agafen tots. Me'n recordo anys enrere aquí que n'hi havia plagues de conills. Els camps d'Osverdes...
Sí, es veia amb el cap botit, no?
Quedaven tots nets. I va venir l'epidèmia de la mixo i varen desaparèixer, que és el que els està passant allà i d'ara, no? Però el senglar és més difícil de controlar.
Sí.
Molt més difícil de controlar. I com es controla? Doncs amb les batudes que fan els caçadors.
Que no hay otra manera, ¿no?
Lo que pasa mal al sanglas, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que pasa que entiendo que los cazadores tampoco quieren verse simplemente reducidos a hacer estas batidas de
sanglas.
Jabalí, claro, yo entiendo que al que le guste cazar, pues le gustaría también a cazar perdices o a cazar.
Son
conejos.
Dos tipos de cazadores diferentes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un es caza menor, ¿no?
Un que caza sanglar. Quan van a caçar el sanglar, no va mai un caçador sol.
I van
un col·lectiu important i els posen en puestos estratègics que saben allà on passen. Si tu vas per la ploma doncs, o pel conill, doncs evidentment que va sol.
Clar, perquè són animals molt més petits, no? I necessites anar sol.
I el que també és molt diferent d'una caça a l'altra són les bales, eh? Una cosa és perillosa i l'altra són perdigons que es tiren en l'aire i aquests, mira, te'n pot tocar algun i si no et vol ull et farà poca cosa, però una bala de...
Malauradament sempre hi ha hagut alguna persona que ha mort, d'un tret de bala.
Sí, sí, sí. I, bueno, i mort entre els propis caçadors, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, i aquí...
Per un company teu.
Sí, sí, sí.
I aquí podem afegir els companys dels caçadors, que són els gossos de cacera, perquè jo he vist molts gossos ferits.
Molts, molts, molts.
I per culpa del senglar o per culpa del que pugui ser, no?
Són ferides importants, eh? Jo els he vist...
Tinc una amiga veterinària, jo, i l'he ajudat en alguna ocasió.
L'ullal d'un senglar obre el ventre d'un gos com aquell que res, eh?
Jo em sembla que hi ha... Abans de ser que hi era, no sé si encara hi és, hi ha un servei veterinari per urgències d'aquest...
A Canis està obert.
Sí, sí, no, i hi ha moltes clíniques que tenen urgències.
A Canis està obert tot el diumenge i els clients més adeptes són... Perquè s'ha de reconèixer que els gossos de caça de senglars són estimats pels seus amos, eh? Perquè aquells gossos, ole sus cojones, parlant clar, eh?
Sí, perquè són valents, no?
Són valents, vull dir... Jo l'altre, diumenge passat vaig estar a Canis, a Girona, i vam portar el rato que jo vaig ser tres o quatre gossos oberts, com jo dic, per... I l'amo el cosiran i diu i un mes de descans i després com un gos boig altra vegada a tornem-hi, vull dir que són valents aquests gossos.
Normalment estan criats així.
I els seus amos se'ls estimen, vull dir, perquè altres dirien, escolta, si porto aquest gos al veterinari, cosir-lo tot plegat em costarà 200 o 300 euros, no, faré criar altres gossos, no, se'n cuiden, s'ha de reconèixer.
A cada colla senglanera hi ha la figura del gosser, que és el que posa els gossos.
No sé, jo també, l'Hector abans que deia, no? Si és algú que li agrada caçar, potser no només li agrada caçar senglar o que sigui, jo és que em costa entendre com algú li pot agradar caçar, però bueno, és complicat. Cadascú, eh?
I Mercè, perdona, és que resulta que gent molt potenta, sobretot gent que es desplaça amb avions particulars, se'n van a caçar a la Sibèria, se'n van a caçar
a Àfrica,
i maten lleons, i maten elefants, tot i que estigui prohibit.
He vist pel·lícules sobre el tema i se m'ha encongit el cor bastant.
No sé si recordeu la frase no lo volveré a hacer, eh?
Sí.
Però bueno, pensemos sobre esto
también. Me lleno de orgullo y satisfacción.
Pensemos sobre esto también. Que al final también pescamos, también hacemos toda una serie de actividades que, o criamos a cerdos en las granjas para terminar comiéndonoslo. Yo creo que al final mucha de la caza que se practica no es, no solamente en el sentido recreativo, sino que ese jabalí...
Sí, es menja.
Ara que dius...
Això es mira el tema de la triquina i tot això.
L'Héctor que deia això de que cuidem porcs i per menjar-los... L'altre dia vaig veure un documental que els xinesos fa anys van venir aquí i continuen vinguent a conèixer com fem el pernil salat, com fem els pernils i com tallem el pernil i tot això. Doncs si veiéssiu la producció de pernils, perquè les granges aquí diguem, ui, aquest té una granja de 1.000 porcs, ui, quin llamp de granja. Una granja de 1.000 porcs a Xina és la caseta petita del gos, que dic jo. Granges de 30.000 i 40.000 porcs. Sí. I s'estan convertint en experts de curar i de fer pernil. Per tant, diu que la producció de pernil a Espanya, de l'exportació que fèiem a la Xina, ha baixat ja un 17%. Perquè els xinos comencen a saber fer els seus pernils i a comercialitzar els seus pernils.
Però per menjar-se'ls ells mateixos o per exportar?
No, ells mateixos, a Xina.
I per exportar?
A veure, a Xina parlem de 1.200 milions de persones,
sí,
eh?
Sí.
Diu, Espanya és un barri allà, Xina, si agafem tota Espanya i anem allà, sí, això és un barri, eh?
Sí. No sé, no he provat mai el pernil xinès.
Que no ens emprenyin gaire amb els pernils, que els hi pujarem els aranxals.
Exacte, farem un tram, sí. Cap problema.
Farem un tram.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Atenció, pares i mares! Busqueu una activitat divertida i emocionant per als vostres fills? Sorprendre'ls celebrant un aniversari o qualsevol esdeveniment?
Us presentem el nou parc infantil Carpa Màgica a Vila-sacra. Un món màgic per a nens i nenes de totes les edats. Llits elàstics, inflables, tren infantil, piscina amb canoa...
Perquè s'ho passin d'allò més bé i no es cansin d'explorar i jugar mentre vosaltres podeu descansar i gaudir del servei de bar.
Amb totes les mesures de seguretat, obriu la imaginació dels vostres fills i veniu a la Carpa Màgica de Vila-sacra.
El carrer Castelló 43. Per a més informació i reserves, 631-72-96-65.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament Wibi Vision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulta les bases a www.vilafant.cat. Data límit fins al 9 de maig. Mínim 4 pàgines. Premis, menors de 12 anys, 100 euros i llibres de còmics. De 12 a 18 anys, 100 euros i curs online. I majors de 18 anys, 300 euros. Sisè concurs de còmics de Vilafant. Consulteu les bases a la plana web www.vilafant.cat. Teniu de temps fins al 9 de maig.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit. El primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé. Esmorza al trànsit.
Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell.
Amb còmode aparcament.
Segona fira del joguet antic de Vilafant. Joguets, còmics, discos, venda, compra o intercanvi. Aquest proper diumenge, 16 de febrer, de 9 del matí a 3 del migdia, a l'Espai Àgora, al costat del Pavelló Esportiu Municipal. Recorda, segona fira del joguet antic. Diumenge, 16 de febrer, a l'Espai Àgora, al costat del Pavelló Municipal. Entrada gratuïta. Més informació a www.vilafant.cat.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Lligaré dos temes, si us sembla bé. Perquè jo us proposava el tema de les nuclears, perquè ahir vaig estar mirant i vaig veure, no?, que s'han d'acabar les nuclears, que hi ha una data, que s'han de desmantellar. No, Antoni diu que no.
Hi ha algun país que...
Sí.
Aquí,
aquí. Ha prolongat, eh?
No, i aquí també es va prolongar. Aquí era el 2030 i s'han prolongat fins al 2035.
35,
i jo dubto
molt.
Que mentre una central nuclear, que en el seu dia va costar milions i milions i milions fer-la, mentre aquesta central nuclear dongui i vagi donant i estigui bé amb les condicions que, que no hi hagi cap problema, jo crec que es prolongarà.
I aquí jo volia lligar...
Sí, perquè llavors, el dia que els atenquin, hem de tenir una alternativa.
Exacte,
ja,
aquí anava jo, aquí anava
aquí,
jo i amb l'altre tema.
A veure, el que parlàvem d'Europa, el que no pot ser és que nosaltres estiguem aquí, a Espanya hi ha 8 reactors nuclears i estiguem tirant, som els més papistes que el papa, allò que diguem sempre, i aquí estem, ui, que no volem nuclears, i a França tenim 58 reactors nuclears. Home, sisplau.
I Alemanya cap, és curiós. Vull dir, sí.
Home, França està aquí mateix. Si agaféssim aquí mateix l'àrea del sud de França, aquí a l'àrea del sud de França hi ha més de 20 reactors nuclears, A Toulouse, a Marsella, a no sé què. Escolta, a més, els xinesos estan fent ara reactors nuclears portàtils, per dir-ho així. Un reactor nuclear que tu podries venir aquí a Figueres, agafes, poses un reactor nuclear i tota la llum, que són 4 tràilers, per fer-nos una idea, igual que si muntéssim un petit circ, una cosa així, i tu muntes aquí i resulta que tota la llum de Figueres o de Girona la donaries amb aquesta central nuclear.
Amb aquest reactor. No, jo deia que volia lligar amb un altre tema, enllaçant amb el que deia Antoni, no? Haurem de tenir una alternativa si el 2035 realment complim que deixem de tenir nuclears, perquè jo llegia aquí, mentre estàvem fent la primera part de la tertúlia, que el govern de la Generalitat, no, que Illa vol impulsar el vehicle elèctric. Clar, si cada cop tenim més coses que funcionen amb electricitat i eliminem una part del que produïm, perquè deixarem de produir per nuclear, quina serà l'alternativa?
L'espavilat de l'Elliot Mas ja ha dit, que, i ell és el primer fabricant de cotxes elèctrics,
sí?
Ja ha dit que el problema dels cotxes elèctrics serà que no hi haurà prou electricitat quan tots els cotxes siguin elèctrics. Això ho diu el màxim productor de cotxes elèctrics. Vull dir que...
No, sí, de fet, Tesla només és elèctric. No trobaràs un Tesla de combustió.
Per això necessitem més plantes fotovoltaiques, per això necessitem que la Generalitat i el govern paguin les subvencions que deuen dels cotxes elèctrics i de les plaques elèctriques, que és molt, molt fàcil dir, nosaltres donarem X milions per la planta del cotxe elèctric, o el que sigui, i el que han de fer les... I després, el que deia jo la setmana passada, intentar que fabriquin cotxes elèctrics assequibles per al... Si volem treure cotxes de gasolina
pagano, no?
Per contaminació, per als que paguem, els rics ja compren, si volen, el cotxe elèctric. Però les classes mitjanes, que volem comprar un cotxe elèctric i val 50.000 euros, és que no hi arribem de cap de les maneres.
Però és que jo pregunto, hi ha una estructura per tenir un parc de cotxes elèctrics?
Bona pregunta.
De la mateixa manera que tu has de posar gasolina o gasoll en una benzinera i a cada tants quilòmetres en trobes una, per l'energia elèctrica en trobarem d'aquestes estacions?
No.
És que s'ha de començar per aquí,
No, i hi ha dos problemes aquí. Un, el trobar-la, que n'hi ha poques, i l'altre, el temps d'espera. Perquè tu per posar gasolina hi estàs 2 minuts.
Sí.
Però per enxufar un cotxe elèctric, no sé, 3/4 d'hora com a mínim...
Bueno, n'hi ha de carga ràpida, no? No sé.
Però tot i això, jo crec que hi ha una mala... Jo vaig veure l'altre dia un reportatge, per exemple, de camions elèctrics, perquè, clar, parlem de que... Sembla que els que tenim cotxe de gasolina o gasoll som uns grans contaminadors, però i els tràilers, i els grans camions? Doncs jo vaig veure un reportatge en el que el camió, que vosaltres ara, si feu al cap la figura d'un camió, té un gran dipòsit allà de gasoll, doncs igual aquest dipòsit seria una gran bateria que tu arribaries a un lloc, et treuen aquesta bateria, te posen una altra i marxes.
Sí, sí.
5 minuts de carregar.
Sí, canviaves el cavall i...
No, preguntava si havia una alternativa. Jo creo que por ahí no hay alternativa a la producción nuclear, en el sentido que si desaparece la producción nuclear, ese tanto por ciento que se está produciendo de energía a través de la energía nuclear, no puede ser suplida absolutamente con nada. En España me parece que era en torno al 20%, pero había, por ejemplo, países como Francia, que era el 70%. Sí, O después está Hungría o Eslovaquia, que también tienen altas producciones de energía nuclear. Por lo tanto, tendrá que haber algún tipo de alternativa que se tendrá que construir en los próximos años. Pero yo creo que al final el gobierno este o el que esté va a tener que ser más flexible, porque sí, en el 2035 no se va a poder producir ese apagón.
Para una buena cosa,
creo que lo mejor sea el apagón. Porque fíjate, en Alemania también con que sucedió ese apagón, lo que ha sucedido es más dependencia del gas, sobre todo del gas ruso. Sí. Y luego entonces...
Con la guerra de Ucrania.
Con la guerra. ¿Cómo ejecutas tú esas sanciones económicas cuando tú estás dependiendo del gas? Ha habido mayor producción de gases de efecto invernadero y mayor dependencia del carbón. O sea, que dices, ¿han cerrado nucleares? Sí, pero ¿a costa de qué? De mayor dependencia.
S'ha de pensar bé.
Una altra cosa important és que ja comencen a haver-hi empreses que s'estan especialitzant en el producte que surt de la central nuclear, que és un problema perquè és un producte radioactiu. Aquest producte, que encara és radioactiu, resulta que hi ha empreses que s'estan especialitzant, i amb inversió espanyola també, a que aquest combustible que ja no dona per la central nuclear, tal i com està dissenyada la central nuclear, sí que dona per continuar produint electricitat d'una altra manera, molt més segura. Vull dir que, al tanto que aquest producte, aquest urani radioactiu, que tothom diu, bueno, què en farem? Clar, és que nosaltres les centrals nuclears estan dissenyades als anys 50 i 60.
Sí, sí. Clar, que potser pot haver-hi avanços.
Aquest producte radioactiu, que encara a la central nuclear ja no crema, però resulta que després es pot aprofitar per continuar produint electricitat amb un altre tipus de maquinària, un altre tipus d'enginyeria.
Sí, però és molt, Toni, tard o d'hora, això tard o d'hora s'acabarà i on te'l posem? Aquest és el problema de les centrals nuclears, perquè és una energia neta, perquè molts diuen, no, i tot aquell fum que fa aquelles centrals nuclears, aquelles xemeneies, però allò és vapor d'aigua, allò no és contaminant ni res, és vapor d'aigua, que tothom queda alarmat. Però, en canvi, els residus han fet forats de 30 metres de fondo, els han deixat allà i després els han tapat.
Sí, sí.
A Espanya n'hi ha una a Còrdoba, que no m'agradaria ser el poble del costat que té això allà. No?
Hace unos años había un debate muy interesante sobre esto, sobretot intervenían lingüistas, porque claro, había determinados residuos radioactivos que no son 50, 60 ni 100 años, son muchísimos años más.
Sí, sí, miles de años.
La pregunta es, ¿qué idioma se hablará dentro de... mil años, para que cuando enterremos esto, ¿qué señales ponemos allí?
Claro, claro.
Para que el día de mañana,
sí.
Porque evidentemente pueden pasar muchas cosas, el que desentierre esto no lo abra.
Porque, claro, ben pensat això,
Pero eso están los lingüistas, porque dicen, ¿qué lo ponemos en inglés? Es que a lo mejor dentro de mil años no se habla inglés. Sí. Es que a lo mejor tampoco se habla chino. A lo mejor no saben ninguna de las lenguas actuales.
Potser hi ha una barreja de xinès i anglès i és un nou idioma.
Però que a lo mejor les persones...
No, sempre quedarà un seguiment de... ¿Vos dices que no?
Con las civilizaciones anteriores a las nuestras, hemos tenido, por ejemplo, cuando se han abierto las pirámides, ¿cómo sabías lo que había dentro? No lo sabías. Y los símbolos no te valen porque todavía no sabes lo que significan. Eso podría pasar exactamente con la civilización actual. Porque nos pensamos que la civilización actual, por ejemplo, estaba Francis Fukuyama, que decía el fin de la historia, en el sentido de lo que tenemos ahora ya para siempre. No. En nuestra civilización, las lenguas que hablamos, la forma que entendemos el mundo, puede llegar a desaparecer o transformarse mucho y que cierta parte del conocimiento desaparezca.
Sí, sí.
Entonces, si enterramos los residuos nucleares, por mucho que pongamos señales, puede ser que las personas que lo desentierren no sepan, abran y contaminen. Entonces, ¿qué señales ponemos para que eso no pase? Y no hay un acuerdo.
Pictogramas.
Es que no hay una... Claro, pero...
Home, però si tu poses el dibuix d'una figura humana i una calavera tachada,
però la persona que lo desentierra
ho entendrà això, ja.
Escolta, no t'hi amoïnis, que...
No, jo no lo veré.
Sí, sí, però igualment, encara que tu no hi siguis, has de pensar en les generacions futures.
El 2000... Digues.
Amb això que has dit, que tu, que a Còrdoba hi ha un... Hi ha
la radioactivitat... Un cementiri.
Però com això està... Està sellat, això?
És un poble petit, que no em recordo el nom, al costat de Còrdoba, i han fet un forat de 30 metres de fondo i l'han anat en plan de terra. Llavors, el que no sé és el que diu l'Hector, si hi ha algun tipus de senyal...
Home, segurament que sí.
Fan una bòbada de formigó.
Sí, amb formigó.
Ho fan de formigó, posen els bidons, que els bidons tenen la barra d'urani amb formigó també a dintre del bidó. El bidó està totalment sellat.
Està sellat tot.
Sí.
I això van amuntegant dintre d'una caixa de formigó.
Sí, sí. Jo he construït o he vist construir una gasolinera i els dipòsits que per contenir
el petroli, diguéssim, la gasolina.
Hi ha incendis al costat de la gasolinera i la gasolinera no explota avui dia. Però per què? Perquè la normativa són uns prets de formigó
estigui
de 40,
i no
de 40 centímetres d'ample i és un quadrat de 40 per 40
però
per 40.
Jo he tingut una idea.
I llavors això és el que explica ell. Imagineu-vos, si per gasolina es fa així, per
urani o...
Jo
he tingut una idea, potser no ens la volen dir, potser és la manera de poder fer aquesta apagada, ara riureu, de les centrals nuclears. Tots a pedalar, produïm energia cinètica i la convertim en electricitat.
No et poden cobrar si pedales.
No
et poden cobrar. Aquí el negoci és muntar alguna cosa que et puguin cobrar.
Sí, perquè tu voldràs posar-te en forma.
No.
Llavors et cobraran per posar-te en forma i mentre estiguis fent l'exercici produiràs energia, home, és un negoci rodó. Ja us he dit que riuríeu, amb la meva idea.
No, home, una mica...
Però no és mala idea.
Estan fent carrils bicis de per tot, poder ja van per aquí.
No, mira, no ho sé, posaran uns dispositius a les bicicletes.
El problema és el que dèiem fa un rato. Les alternatives on són? Perquè la més pròxima que tenim és el parc eòlic al Golf de Roses. Uh-huh. I hi ha molta gent, jo, que hi estem en contra, no? Vull dir,
per l'impacte...
Obre-me'l.
No, en el sentido de que veáis lo complejas que somos las sociedades, cómo nos comportamos, es no queremos nucleares, se apostaba en su momento mucho por la energía verde o las renovables y demás, pero a la hora de instalar las energías renovables también ha aparecido un montón de grupos de presión que no quieren esas energías porque no la...
Sí, pero en aquellos los intereses de la llum a casa seva.
Claro, evidentemente, pero también te digo que eso pasa también con los pisos turísticos, que mucha gente se queja de los pisos turísticos, pero cuando se va de vacaciones terminan pisos turísticos. Entonces, dices, somos muy complejos como sociedad y es muy difícil conciliar todos los intereses. Claro, porque al final pues no queremos que la Bahía de Rosa se toque o que no se nos toque la Albera o que no sé, pero eso cada uno con lo suyo, porque la gente de Soria será con su territorio, la gente de Aragón será con el suyo.
Es como los contenidores de basura, que ningú els vol davant de casa seva, però tothom vol anar a tirar la basura,
i
igual
cerca,
que estiguin a prop.
Puede ser cerca, pero...
Ja, no els vols davant de casa, però vols que estiguin a prop. O sigui, han d'estar davant de casa del veí. Tu, el que no vols per tu... O sigui, que potser hauríem de tenir una mentalitat més empàtica de dir, vale, jo no ho vull per mi, però tampoc ho vull pel meu veí, no? Vull dir, anem a pensar-ho tots entre tots.
No, és molt fàcil. Mirem tot Catalunya i mirem què tenim a Catalunya. Tenim la central nuclear d'Ascó, la Vandellós, no sé què. No hi ha res més. Quants molins de vent hi ha a Catalunya?
Hidroelèctriques tenim.
Bueno, hidroelèctriques, però quants molins tenim?
Pocs.
Quants parcs fotovoltaics tenim? Poquets? O sigui, tota l'energia ara mateix ens ve de Saragossa. Uh-huh. Ens ve de...
Jo vaig quedar impressionada la primera vegada que vaig anar... Bueno, tenim uns amics de Guadalajara i hem viatjat dos vegades amb cotxe per anar a casa seu. I la primera vegada que vaig anar-hi vaig quedar impressionada quan vam començar a entrar a Aragó i vaig començar a veure molins de vent.
Escolta,
també com que aquí se n'estava parlant em va cridar molt l'atenció.
O l'altra banda de l'Albert,
França, sí, a França, exacte, tota la raó.
Només travesses la frontera i els veus els molins.
Sí. I per què aquí no n'hi han? Perquè no els volem en determinats llocs, perquè jo recordo quan jo encara estava treballant a Canal Nord, i mira si fa anys d'això, que hi havia un projecte que s'havien posat a d'acord entitats ecologistes i tots els municipis de la comarca a través del Consell Comarcal, que crec que era la Consol Cantenys, la presidenta del Consell Comarcal, o sigui, imagineu-vos de quan estic parlant, que hi havia un projecte per posar els molins de vent al voltant de les infraestructures existents tipus autopista. Llavors, per què no es va fer això?
Sí.
I ara potser tindríem molins de vent.
A França, va sortir ahir en el diari, que a França tenen milers de quilòmetres de via del tren, vies del tren abandonats. No sé per què, es veu que hi ha molts de via del tren abandonada a França, i què estan fent? Posar panels solars a les vies del tren abandonades.
Bueno, que potser hauríem de ser més racionals amb això, perquè a vegades fem coses que no s'entenen.
Això és el que dèiem abans dels molins de vent a la Bahia de Roses o a l'Albera. A veure... està clar que ara qualsevol es pensarà que estic defensant la meva terra, però tenim llocs d'Espanya, els Monegros, per exemple, abans parlàvem, tu ho deies, d'Aragó, bueno, els Monegros... Però és un puesto fantàstic per posar-los-hi, perquè és un puesto que no té cap gràcia, no? Vull dir, ara...
Bueno, però no és per la gràcia, no? També la seva fauna.
Díselo de los Monegros, sí, tiene mucha gràcia.
Ell que és aragonès, igual, protesta.
No, protesto, però al final... su tierra para cada persona.
Sí, cada
que
ahí tiene su
tierra. Bueno, però has de valorar, no?, la fauna, l'impacte, i potser, no?, ens hem de seure tots i dir, vale, aquí no, perquè té molt d'impacte, perquè la fauna, perquè aquí hi ha no sé què. Val, doncs posem-los en allà, en el lloc més proper, que faci menys mal. O sigui, que sempre farà mal. Però potser, si volem tenir electricitat, abans el que deia Antoni, no?
Vosaltres penseu que... No, però vosaltres penseu que si l'Albera, en un lloc, ja ho sé, que allà on te posis molesta,
sí,
però si posem uns molins de vent, els alemans i els francesos o la gent que ve de turisme no vindrà? La gent no ve pel... Vindrà per la platja, per la menjar, per l'hotel, per la qualitat...
Pel sol, per la temperatura...
Exacte, no... suposo, i segurament el seu país, si ve d'Alemanya, França i algun lloc europeu, està fart de veure molins. El que li deu estranyar és arribar a l'Empordà
i que no n'hi ha
i no veure ni un.
Jo vaig explicar, i ho repetiré, però curt, jo vaig explicar que, siguent alcalde, vam fer dos o tres viatges en un poble que està germanat amb Avinyonet de Puigventós, que es diu Avinyonet Lauragàs, que està dintre els canals de Midí, el país dels catars. Doncs, escolta, era un poble preciós, tipus 1.500 habitants, molt semblant a Vinyonet de Puigventós. Pues tenien 10 o 12 molins de vent. Aquell poble estava... Hi havia flors, jardins a per tot arreu. Mm. Si amb un poble de 1.500 habitants li toca 4 fusils, a ell en tenia 8. Vull dir, està clar, també hi ha una compensació. I aquells molins blancs al costat d'aquell poble, amb el canal de Midi al mig, us tinc que dir que no eren gent llegents.
Bueno, que jo ets a dir que són hipnòtics, els molins. Jo me'n recordo que anàvem amb el cotxe i me quedava mirant-los i no podia evitar gravar-los i mirar-los.
Mercè, si els veiessis cada dia ja també...
Bueno, sí, ja, suposo que és perquè per mi era la novetat. No,
hi ha una cosa, tornant al principi de la conversa aquesta, és que jo penso que les administracions, els governs, haurien de tenir previst ja de fa anys, que els productes fòssils desapareixeran i dependrem totalment de les energies verdes, no? Les eòliques o les de...
O potser,
panels solars.
O potser s'haurà acabat a fer servir productes que funcionen amb electricitat.
No ho sé, però
no ho sé.
A nivell d'Europa hauríem de planificar-ho, això.
Sí, total.
No, perquè, amb molts anys sí. Abans, eh?
Però no penseu una cosa... Penseu...
S'està acabant el petroli i resulta que encara no hi ha res fet.
No, però penseu una cosa. Quan va començar el tema dels panels solars, un panel solar donava molt poc a 20 watts, 40 watts...
Que s'ha evolucionat.
Estem fent panels de 1.000 watts. Però és que, a més, la investigació et dona que d'aquí un temps, amb un panel a casa teva, tindràs 4 o 5.000 watts. O sigui que em refereixo que la gent per tenir... I amb un bloc de pisos, que ara no podem posar un bloc de pisos, no podem posar plaques solars, perquè... Doncs amb un bloc de pisos, posant-hi 10 plaques solars, o amb la enginyeria d'aquí 10 anys, amb 10 plaques solars, tindrà tot aquell bloc de pisos llum.
Però ha d'estar planificat, i sona la sintonia, i això vol
és
dir...
És el que jo demanava.
Sí, planificació.
Amb molts anys a la mansa.
I tant. Bueno, si ho planifiquen o surten més notícies, nosaltres ho comentarem aquí a la tertúlia, de ben segur. Nosaltres hem de baixar la persiana, avui acabem la tertúlia. Demà dimarts, més tertúlia, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Que passeu molt i molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bona setmana.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.